bona nit a tots els oients. Una vegada més estem aquí amb el programa Converses de Vida, un espai per a la reflexió i l'anàlisi de situacions que vivim cada dia i on podem obtenir els millors recursos personals per afrontar-les amb salut. Ens acompanyen el Ricard Díaz Mallofré, psicoterapeuta i consultor clínic, creador de programes d'humanització en l'acompanyament al final de la vida i el dol. La Sílvia Álvarez, formadora en gestió emocional i especialitzada en final de vida i pèrdues. I el Robert Garrigós, el nostre tècnic.
Bona nit a tots els oients.
Molt bona nit, Sílvia, Robert i els oients.
Bona nit, Ricard. Bona nit, Robert. Avui encetem el mes de desembre i és el darrer mes de l'any i ens centrarem avui en parlar de la gestió dels canvis. Hem comentat en algun altre programa que la maduració de l'ésser humà es caracteritza pel canvi. Per on vols començar, Ricard?
Com sempre, si et sembla bé, per definir què és un canvi, que seria buscar una opció, deixar una cosa per situar-la en una altra, i que canviar vol dir fer una transformació important o no de tot allò que jo crec que tinc o vull fer en aquell moment.
Molt bé. Aquest transformar, com el podríem diguem explicar perquè s'entengui bé que està relacionat amb aquesta voluntat de canvi?
Sempre quan ens apropem a la paraula transformació, té a veure amb diferents factors que jo aniré transitant per ells fins a arribar a una opció o una decisió que jo he pogut prendre. O sigui que estaríem parlant d'un camí que té diferents parades, diferents estats, on cada un d'ells em donarà l'empenta per fer el següent i la validació, si l'he fet adequadament o no. Sí que volia començar dient que hi ha una gran diferència quan jo tinc que fer un canvi perquè m'he trobat una situació que no depèn de mi, que em ve de fora.
Que no ha sigut, diguem, buscada, no?
Ni decidida. I això em donarà una forma d'adaptació a aquesta nova situació. Aquí tindríem tots els processos de pèrdua i de dol que ens venen ocasionals des de fora. Però també hi ha uns canvis que són decidits, que són interns nostres, que tenim la voluntat de fer-ho, i és quan hom posa tot en disposició perquè aquest canvi parli de mi, parli d'una transformació veritable perquè l'he decidida. O sigui que podíem trobar de situacions que en diem trobades o situacions escollides. Això és quelcom que durant els programes hem anat definint i hem anat incluint aquest concepte.
D'alguna manera, tant una situació com l'altra, sigui trobada o sigui volguda, també forma part d'aquest camí, diguem, maduratiu, no?, com a persona.
L'única diferència que és molt important és que un canvi decidit porta una motivació inherenta en el propi canvi. Un canvi trobat, tinc que aixecar aquesta motivació a un nivell que em permeti poder fer l'acció.
És quan a vegades diem, no?, que fins que no passa un temps no te n'adones de tot el que t'ha aportat aquella situació que tu no has escollit però que t'has trobat.
Exacte. I molta gent es queda més parada en diferents estadis d'aquest camí que parlem perquè no troben la motivació suficient com per poder avançar a un altre espai, a una altra parada, a un altre poble, a un altre dintre la ruta del que seria el canvi. Començaríem dient que la primera factor important per fer un canvi és posar foco a allò que jo vull canviar. I posar foco vol dir posar-li paraules, delimitar la situació que visc. Jo no puc dir visc una situació dolenta, perquè aquesta paraula no implica res, no defineix res. Només és un estat que jo no m'agrada. Però cal posar-li paraules a allò que no sabem viure o allò que voldríem ser que fos d'una altra manera. Jo voldria sortir d'una situació per arribar allà. Parlant, quan més paraules hi posi, quan més la defineixi, més la focalitzaré.
Clar.
I això em donarà bastanta facilitat per poder passar al següent pas. O sigui que ja tenim una gran dificultat, que és en trobar foc allò que volem canviar.
També perquè ens ajuda també a fer-la petita, no?, aquella situació que a vegades ho hem comentat, no?
petit i possible.
Clar, exacte.
Perquè sabem que quan fem una situació molt gran, hi ha persones que se senten incapaces de poder fer-ho.
Sí, que no, sembla que no tingui recursos, no? Com per poder afrontar aquella situació, no? Quan li poso foco i la defineixo, és quan començo a veure una mica quines són les capacitats que jo tinc en aquell moment i les que no tinc, doncs poder-les buscar, no?
Hi ha una paraula que ho defineix bastant bé, que és minimitzar.
Clar.
I això és, ho reconeixem tots, i a partir d'aquí la situació jo ja puc amb ella. Penseu que hi ha gent que parla de que la situació la supera.
Moltes vegades es parla d'això.
Quan a mi em supera una situació, vol dir que jo sóc més petit que la situació. I visualment i mentalment, la situació li feia tan gran que m'incapacita per poder-la traspassar. Però es tracta que davant del canvi, el primer que he de fer és posar-li paraules, definir-lo, fer aquest marc del canvi i, sobretot, detallar-ho, fer-ho petit.
Això em portarà a aquesta presa de consciència, que seria el següent pas, no?
Sí. Penseu que poder definir per fer un canvi no és fàcil.
No.
I a vegades treu de mi hores i temps per pensar-hi. Però un cop ho he pensat, hi ha un exercici que va molt bé, que és escriure-ho. Quan jo li poso grafisme, que li poso forma a l'hora d'escriure-ho...
I ho trec de mi, no?
Sí, la ment concreta. Però necessitem que tot canvi tingui una concreció que seria a través d'aquest exercici. Això pels oients que vulguin. Cada cop que hem de fer un canvi és bo escriure'l, que és el que jo vull canviar, inclús definir la situació de partida i la situació que jo crec que vull arribar. Entre mig passaran coses. Segurament hauré de canviar-les i hauré de transformar-les i modificar-les. Que ja això forma part del canvi. Aquesta elasticitat i aquest dinamisme que té el procés de canvi.
Uh-huh. I aquesta presa de consciència... és la que m'ajudarà també, diguem, a conjuntament amb aquest foco, no? A passar al següent
sí.
A la següent fase, no?
Perquè una de les consciències que la gent pren quan fem un canvi és la funció que m'aportava la situació anterior. Com és que he estat tants anys ancorat en aquella situació? O bé, què m'ha portat? Quins beneficis primaris o secundaris, que sempre en parlem d'aquests dos tipus de benefici. Benefici primari és aquell que forma part de la meva biologia, del meu viure i de la meva vitalitat. I secundari és tot allò que entra un profit sutil, manipulador i o incapacitador.
El que alguna vegada el que pot passar és que amb aquesta presa de consciència aparegui el dolor, no?
Sí,
però... I podria ser que aquest dolor em faci tirar enrere, no? Vull dir, em faci frenar aquest procés de canvi, no?
Sí, perquè espanta.
Clar.
A més, no tenim la cultura de combatre el dolor, sinó la tenim de calmar el dolor, anestesiar el dolor. No el volem entendre, no volem entrar dintre d'ell, no volem llegir el missatge que ens porta el dolor. Estem parlant sempre del dolor emocional, que és un dolor que com coneix perquè l'ha de poder acompanyar i treballar. I la primera indicació és sentir-lo.
Clar.
Si no,
o sigui que llavors el següent pas seria permetre'm, no?, sentir aquest... permetre'm sentir-lo i expressar aquest dolor emocional, no?
Una de les coses que ens dona molt dolor és la frustració. Quan jo no esperava trobar aquest nucli del problema meu i resulta que jo l'havia emmascarat i me l'havia explicat i ara quan destapo perquè faig foco perquè me'n dono compte, resulta que el que veig no m'agrada i em quedo com frustrat, em quedo com infantilitzat a vegades, em quedo com és possible que no m'he donat compte abans. El temps també és molt important amb la presa de consciència i això ens connecta amb aquest dolor, que no és un dolor que no es pot aguantar, és un dolor normalitzat, necessari, útil, saludable, que és el que ens permetrà poder-lo transformar.
El dolor seria la ferida emocional i el patiment seria la reacció a aquest dolor, no?
O l'anclatge, en quedar-me allà. Hi ha gent que utilitza el dolor com una forma de viure i això es converteix en sofriment, i la gent que l'utilitza el dolor com un pas previ al canvi, que fa de llançadora.
És interessant aquesta diferenciació, no?
Clar, quan el dolor ja m'atrapa,
clar,
que forma part ja de mi, vol dir que no l'he traspassat. Està dins meu, no?, d'alguna forma. I haig de veure això com el puc començar a reduir perquè vagi sortint de mi. I una de les formes és parlant-ne d'ell. quan les persones en parlen, aquest dolor es fa present i es disminueix. Uh-huh. El que passa que a vegades tenim por a parlar del dolor o tenim dolor per parlar del dolor i aleshores, calmant-lo, ens pensem que és el silenci. I el silenci no és un calmant, al contrari, és un activador del dolor.
Seguim una mica en aquest itinerari. Podríem parlar d'aquesta part del desprendre'm, no? Desprendre'm d'allò que fins ara he estat utilitzant o he estat vivint i que ara ja no ho necessito, no? Seria sí. Aquest que havíem parlat alguna vegada del meu vell jo, no?
Sí. Mira, això ho resumeix molt bé, coses que vas fem habitualment tots, que és negar una situació. Bé perquè no la reconec i mai he parat a buscar-la, o bé perquè l'altre m'ho diu i no m'identifica. Però la negació, que és una actitud que és saludable, en tant en quant m'ajuda a poder mirar el nucli del problema, és el temps que jo necessito per donar-me en compte. Si no em dono aquest temps, jo no podré quasi canviar res. Sí que és important que no més de 6 mesos jo estigui entretingut abans d'un canvi. El problema és quan aquest canvi és crònic i mai ve, i el canvi passa a ser una il·lusió. Inclús hi ha gent que parla de canvi sense fer-lo perquè l'intel·lectualitza. I es creu que explicant que farà un canvi ja l'ha fet. I això és un error que cada cop ens fa més mal, perquè ens incapacita molt. Aleshores, el que em preguntaves en quant a aquest vell meu jo té que veure amb tot allò que jo era, que ja no sóc o que no vull ser, però que en canvi em té atrapat en aquell punt, perquè, clar, no fer canvis també ens aporta un benefici que a vegades la gent no diu, com és no arriscar, no prendre decisions.
No equivocar-te, que a vegades...
No equivocar-me. No tinguer que reparar res que no vull en aquests moments, clar. No puc. Passar de puntetes sobre una situació que per mi és més incòmoda. Sí? No poso límits. No explico qui sóc jo. No em faig visible. No em faig present. Clar, el no canvi m'anula de tot això. I em posa darrere d'una cortina que la gent ni em veu. Pues, potser sí que a vegades a la vida necessitem estar en aquest aïllament natural que és em vull retirar per poder buscar de quina forma vull tornar a sortir en el camí de la vida per viure d'una altra manera. Però si en aquest aïllament anomenada cova jo m'hi quedo molta estona, potser em perdré masses coses i ja no les podré recuperar. Pues aquest aïllament que és terapèutic, necessari per un canvi, que és per preparar-me per al canvi, hi ha gent que s'hi queda d'una forma crònica i, o massa temps, i això li impedeix poder fer el canvi. Penseu que per fer el canvi hem d'estar al mig del camí de la vida, a sota el sol, hem d'estar visibles i hem de fer-ho possible. En la qual haig de tindre l'energia suficient, la ment preparada, clara, i l'emoció a punt de fer-ho, que m'ajudi a fer-ho. Clar, posar tot això en ordre... No és fàcil.
No és fàcil.
Per això hi ha tanta resistència al canvi. Que la gent parla de por al canvi. Però jo no diria que l'emoció por és la més responsable de no canvi. És la por a perdre tot això, no el canvi. Perquè el resultat del canvi no el sé. Però jo no puc tindre una por d'algo que no sé. Puc tindre potser una imaginació. Però la por sempre és del que sé. I quan hem de fer canvis hem de renunciar a coses, a persones, a relacions, a petits desitjos, i amb allò és això que em fa por. Té molt que veure amb la pèrdua, no tant amb el que vindrà.
A vegades hi ha aquesta dificultat d'encarar-ho, no? Que és una mica el que ara estem parlant d'aquest itinerari, no? Perquè a vegades tu estàs en una situació que has de canviar alguna cosa, no? I no saps molt bé per on començar, no? Que potser això que tu deies, no? De començar a posar foco, d'escriure, seria el primer pas, no?
Sí, compartir-ho, posar-hi paraules, buscar persones que m'ajudin, fer un entorn que es pugui parlar del canvi. És provocar el canvi, promocionar-lo, fer-lo present. I el canvi, quan l'amaguem i el vivim sols, normalment no és un canvi. No es produeix amb tota aquesta llum que parlàvem.
Perquè aquí també hi hauria aquesta part d'entendre i comprendre, no? Tant a mi com als altres, no? que ens han portat a aquella situació i d'alguna forma també tolerar-la i acceptar-la, no? que a vegades ens costa també, inclús a nosaltres mateixos.
I perdonar-nos també de tot allò que jo he fet fins ara, que pensava que ho feia un fi de bé, i resulta que he pogut malmetre algun tipus de relació o la confiança d'algú o potser l'opinió o el judici que he fet cap als altres. I tot això són canvis molt petits, però que són molt grans amb la conducta humana. Jo sempre diria que la persona, quan ve disposada a fer un canvi, jo sempre dic, comença pel petit, comença pel fàcil. No te'n vagis a un canvi difícil sense haver passat aquest graonament d'arribar a aquests nivells de canvi. La gent tenim poc acostum a començar pel fàcil. Creiem que fent-lo difícil hem conquerit quelcom més. I veiem que no, que ens hem perdut altra vegada moltes coses. Però hem de tenir un pensament matemàtic, de petit a gran. 1, 2, 3. Hem de fer una progressió de tamany. I això ens dona força, ens dona capacitat, ens motiva per passar el següent graó i el següent graó. I tothom o la gent funciona per nivells. Bàsic, avançat, progressat, etc. I això fa que la persona se senti en un camí, se senti focalitzada, se senti acompanyada i que va a un lloc, que porta a un destí.
També hi ha un aspecte que volia comentar en aquest procés, que seria també acceptar que jo puc canviar, no? Perquè no sé d'on ha sortit que moltes vegades sembla que no puguem fer, no?, aquest canvi. I sobretot quan a lo millor també estàs en parella, no?, que has creat una parella i que arriba un moment en el qual a lo millor tu vols fer canvis i tens aquesta por o penses que, no, clar, ara com canviaré, no?
Sí, perfecte, que sempre va lligat a la pèrdua.
Sí.
Què puc perdre, què puc guanyar. I hem de sortir d'aquest binomi perdre-guanyar, per posar-nos al binomi de la realitat, de tot allò que dèiem, vull fer un canvi en benefici, no només meu, també teu. Amb els canvis hem tingut molt en compte aquesta corresponsabilitat emocional cap a l'altre. Que quan fem un canvi, tot canvi que fem repercuteix a l'entorn. Aleshores, hi ha un recurs que sempre indico, que és que informen. En aquests moments vull fer un canvi amb respecte a això. I aquest canvi passarà per... Tindrà un aïllament personal, llegir-ho, donar-me en compte, prendre consciència, comunicar-t'ho, diàleg, i en parlarem, si et sembla bé. Però no quan jo vulgui, quan tu també estiguis preparat o preparada. I buscar aquest punt d'acord per fer el canvi. El canvi mai és sol. Sempre arrosseguem a persones i a situacions laborals, socials, del tipus que siguin.
També aquest aspecte del perdonar i deixar anar, no? De ser capaç, diguem, de lo que tu deies, no? De que algo que fins ara pues, m'ha funcionat, ara pues, ho deixo anar i no me quedo aferrada, no? Amb això.
Per exemple, hem d'explicar els motius per als quals volem fer el canvi, quin és el pensament que creiem que això ens ajudarà, si aquest pensament està validat o és un desig meu que forma part d'un somni, o realment ens portarà a un lloc que ens madurarà. Penseu que el canvi té que anar dirigit sempre a aconseguir una millora i a viure amb més millor benestar. No vol dir amb més coses o amb menys coses, sinó que els individus que estan compromesos al canvi obtinguin a nivell col·lectiu una millora. No només personal, sinó també grupal. O sigui que hem de començar a entendre que el canvi té una repercussió, té una ressonància en l'entorn. I ens som responsables de com aquest canvi ressona a l'entorn.
Aquí parlaríem d'aquest donar i compartir, no?
Sí, i d'aquest terme que tant parlem del bé cap als altres, no? Aquest bé comú.
Bé comú.
Que tant aquest valor nou que vam parlar a l'últim programa, doncs aquest valor vol dir que quan jo faig una acció, no només en recau a mi, sinó també que en recau a tu, a tu i als altres. Això és un canvi, canviar aquesta creença. Perquè la gent més pensa que canviar són actituds. Canviem idees, canviem pensaments, canviem creences que he tingut heredades o no, o incorporades perquè hem volgut i les podem canviar. Que la persona humana té un gran valor, que és el canvi, i que és autònoma per canviar tot allò que vulgui canviar, sempre buscant el benestar propi i aliat. Amb aquestes característiques, el canvi sempre suma, sempre aporta una millora.
A mi m'ha passat algunes vegades, no?, a nivell personal, de que he pres decisions que diguem que només m'afectaven a mi en un inici, no?, i que molta gent s'estranya de que a certes edats, no?, ara darrerament he canviat de lloc de viure, no?, i la gent em diu, i ara, a aquestes edats, te'n vas a viure en un altre lloc? I jo sempre ho he viscut com algo positiu, no?, que aquest canvi a mi em portarà a altres experiències, a altres vivències, a altres coneixements, coneixeré altra gent, i sempre he tingut la sensació de que és algo positiu per mi, no? Però sí que em trobo moltes per part del meu entorn, no?, moltes opinions de que, com que ara hi ha aquesta edat que tinc, ja segons quins canvis ja no toquen, no? I sempre m'ha sorprès això.
Està bé. Hem de tindre en compte que el canvi sempre és bo, no hi ha cap edat per fer un canvi. Hi ha necessitats humanes que a vegades decidim o ens obliguen a fer un canvi, si tant si són triades com trobades, per poder tindre un equilibri a la meva vida. Això és, ni és discutible, ni és opinable, ni cal que ningú doni cap permís per fer-ho. Però quan fem un canvi i la gent opina, és que ja som factor mirall.
Ah, això és interessant.
Després, no vam nosaltres. No és algo que m'hagi fet de càrrec jo. És l'opinió d'algú que a través del meu canvi s'ha vist ella, s'ha reflexat. I aleshores parla d'ella o d'ell. En cap cas parla de mi. Per exemple, jo no tindria el valor, em faria molta mandra, jo en aquests moments no podria fer una mudança, no tindria la força física per fer-ho. Fixa que parlen d'ells, mai de mi, perquè a vegades ni ens coneixem.
Sí, sí, és veritat.
O tenim la persona molt llunyana, com per arribar a fer aquest valor, aquest judici, tan important que només parlem de nosaltres. O sigui que quan algú parli del nostre canvi, un recurs és el silenci, l'escolta activa, escoltar la persona, perquè en aquell moment només escoltant-la ja fem aquest acompanyament bonic. No cal ni convèncer-la. I és que tampoc m'ho demana. Només demana una expressió en font del que hem fet.
I al final, una mica d'aquest itinerari, d'aquest procés de canvi, no?, podríem trobar aquesta plenitud, no?, d'haver fet alguna que...
Sí, definida com benestar.
Com benestar.
Sí, però amb la condició que aquest benestar el puc modificar d'aquí un temps, si no m'agrada. Perquè el benestar caduca. No és crònic. I després hi ha molta gent que diu, ara que havia arribat aquí, ara que tenia feina fixa, ara que havia acabat de pagar el pis, m'ha passat això. Perquè la gent es pensa que quan acabem una sèrie d'obligacions, el benestar és sempre. I això és un error que ens ha fet creure amb aquesta societat del benestar, que dura sempre, i no sempre. És a moments. A més, tindre la idea de que el benestar és a moments és un canvi. Perquè mai em frustraré. Perquè aquell minut disfrutat, aquell minut vist, ja he arribat al canvi.
Molt bé. Molt bé, Ricard. Et sembla que donem pas al resum de lo que hem anat parlant avui?
Què ens emportem?
Molt bé, pues, interessant aquest itinerari de la gestió del canvi, no? Que... Bueno, que potser ara podem resumir perquè s'entengui que és aquest procés, aquest itinerari, no?
Sí, hem parlat que el canvi és algo voluntat o trobat, que tinc la necessito fer-ho o no, o m'he trobat, que això ja marcarà una mica tota la meva motivació per fer el canvi. És important posar mirada focalitzada, fer petit la situació, que això es fa a través de les paraules, de l'escriptura, de prendre atenció amb el que estic vivint. A vegades en cal anar amb un bon amic, amb un familiar, amb un professional, amb una comunitat, a poder dir, em trobo d'aquesta manera, i fer la proposta de com m'agradaria sortir d'aquí. La proposta sempre és personal, mai ha de vindre de fora. O sigui que hem d'evitar l'hauries i el tindries, perquè això no parla de mi, parla de tu. I aleshores el canvi passa sempre per mirar un passat, que és on jo vaig començar a adquirir aquestes costums, aquestes conductes, per mirar on estic avui, que això ja em dona un grau d'evolució, i per veure on puc anar, que això em dona un grau de maduració. O sigui que l'ahir és ja viscut, això no puc modificar-ho, al contrari, ho puc integrar-ho per poder-ho modificar. El present és l'avui, que és on estic en aquests moments, amb el qual me'n dono compte del camí, i on vull anar me'n dono compte de si vull madurar, que vol dir transformar, actualitzar allò que jo penso que haig de fer. El canvi sempre ens porta a benestar, i si no ens el porta és que ens hem equivocat a l'hora de dissenyar aquest camí o aquesta ruta del canvi.
Hauria de tornar enrere i
replantejar.
De nou, no? Tornar. Aquest focus potser que no estava indefinit, no?
Sí, potser movia un desig, no movia el canvi, potser movia una imitació, em vull semblar al pare, em vull semblar un amic, i aquest no és el canvi que jo he decidit. I per això el canvi sempre no l'ha de dir mai de hauries de fer un canvi, perquè no el sento ni el podré integrar. El canvi sempre és una opció personal i és una opció que haig de definir i dissenyar-la acompanyat, eh? Puc fer-me acompanyar per fer aquest disseny. Lo important és que quan jo arribo a un lloc que considero que és el final del canvi, que hem d'entendre que aquest mai és el final, que sempre hi ha una segona etapa que ens pot donar flexibilitat a la situació, ens pot donar menys comoditat, no cal quedar-nos instal·lats en llocs que ens moren i viuen constantment, i que el ser humà està preparat per al llarg de la seva vida fer aquests canvis fins a la mort. O sigui que veurem gent que al final de la vida encara pot fer canvis interns i externs.
Aquesta és la bona notícia, no? Que sempre podem estar canviant, no?
I entendre que el canvi és possible. Ningú, jo no puc. Tu pots el que tu puguis fer, que el canvi s'ha de fer de petit a gran, que ha d'haver una progressió en el canvi, que el canvi ha d'estar dissenyat, que m'haig de despedir de coses, que el canvi va molt lligat al dol i que el canvi té que veure amb aquesta sortida nova a través del camí de la vida després d'haver parat un temps per berenar i prendre aigua en una font, em dona aquest espai de seguir l'excursió.
Molt bé. Molt bé, fantàstic. Pues ja hem arribat al final del programa. Gràcies, Ricard, gràcies, Robert.
Gràcies a vosaltres, als oients.
Gràcies als oients. I avui tancarem amb una cançó que segurament ens farà aixecar de la cadira, perquè una cançó que darrerament sentim bastant sovint a tots els mitjans, que és de la Carol G, Si yo te hubiera conocido. I al proper programa farem un repàs d'aquests darrers mesos, octubre, novembre, incloent també el canvi, per fer aquest itinerari de la diversitat, valors i canvi. Pues endavant, Robert. Gràcies.
¿Qué es lo que estamos a rular? Y empezó el verano. ¡Fuego! Si antes te hubiera conocido, seguramente estarías bailando hasta conmigo. No como amigos, sino como otra cosa. Usted cerca me pone peligrosa. Por un besito hago cualquier cosa. La novia suya me pone celosa. Y aunque es hermosa, hey, no te va a tratar como yo. Como yo, no está tan rica así como yo. Ella es tímida y yo no con estas ganas que tengo yo. Me atrevo a comérmelo todo. Hoy estás jangueando con ella, pero después tal vez no. Yo hubiera sido.